Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La proteïna.
Com sabeu, ens agrada tenir cura de la nostra alimentació, perquè si ens nutrim bé, això és clarament un èxit. Marta, gaudirem d'una vida més saludable.
Sí, per això aquest any seguirem aprenent què podem fer per menjar millor, i ho farem, com ja venim fent des de la temporada passada, amb molt bona companyia. Avui, atenció, parlarem de la dieta vegana i d'opcions de proteïna vegetal.
Clar, avui donem la benvinguda al programa a l'Eulàlia Vidal. Ella és doctora en nutrició humana, professora i membre del grup de recerca en salut, activitat física i esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Eulàlia, com estàs? Benvinguda.
Bon dia.
Molt
gràcies.
Bon dia. Benvinguda a l'equip.
Moltes gràcies.
Ens deixem algun càrrec o els hem dit tots?
Mira, la veritat és que jo sempre, amb el tema dels càrrecs, sempre he de fer la meva puntualització. Mira, jo sóc farmacèutica,
veus?
Sóc llicenciada en farmàcia, i la veritat és que porto molts anys treballant sobre el tema de la nutrició, i per tant vaig fer el meu màster en nutrició i qualitat dels aliments, em vaig doctorar per la Universitat de les Illes Balears, però bueno, sempre dic que sóc farmacèutica, no? Perquè al final els dietistes fan un gran esforç per treure's aquesta fabulosa carrera, i per tant, doncs, bueno, penso que val la pena comentar-ho.
Doncs mira, nosaltres prenem nota. Eulàlia, per cert, passen alguns minuts ja de la una, ja passen 20 minuts, ja comença a ser hora de dinar. Moltes persones potser ja estaran dinant o estaran preparant el dinar a casa. Moltes persones aquí a Barcelona, doncs, dia festiu, la resta, doncs, laborable. Abans d'entrar en matèria, quina hora hauríem de fer cada àpat? Hi ha un... Saps això de dius...
Això és a veure... una mica la pregunta del millor, no?
Sí,
que diuen.
No?
Sí. A veure, a quina hora sí que en teoria ho podríem saber, perquè el nostre organisme funciona una mica amb la llum del dia i la foscor. Per tant, a mesura que van passant coses al llarg del dia, el nostre cos, doncs, funciona d'una manera una mica diferent. Per tant, sí que és veritat que l'hem de carregar quan ens aixequem, sí que és veritat que a migdia, doncs, els nostres dipòsits d'energia, doncs, estan bastant buits, per tant hem de fer una altra toma, i també al vespre. El que passa que l'ideal seria poder dinar al voltant de la una, quarts de dues màxim, poder sopar sobre les set, quarts de vuit, no? Però clar, tenim els horaris que
clar,
tenim.
Que
per tant, a vegades
pensant,
quan et pregunten quina és l'hora, bé, la que pots, no? És a dir, amb el que tens un moment per poder dinar. I per tant...
Clar, com concilies, no? O sigui, el
clar,
que seria la vida laborable, personal, no? També m'ha agradat, no?, aquest símil que deia l'Eulàlia, no? Com carregues el teu cos d'alguna manera al matí, no? I com es van acabant aquestes bateries i aquesta energia, i has d'anar com, bueno, nutrint-te, en el fons, Eulàlia.
Exacte, mira, jo sempre dic que nosaltres, no?, els cotxes tenen un sol dipòsit de benzina, i quan s'acaba queda molt clar que el cotxe ja no tira. Nosaltres en tenim dos. En tenim un que es diu, pues, glucogen, és igual, aquesta energia que sempre parlem, no?, dels sucres, no?, de les glucoses, i un altre que es diu greix, que també el coneix tothom. Clar, nosaltres quan un s'acaba, clar que podem tirar de l'altre, però tirar de l'altre ja és pagar un preu car, és a dir, és pagar uns impostos, és pagar unes taxes. Per tant, en teoria no hauríem d'utilitzar el greix com a font d'energia, hauríem d'utilitzar el primer dipòsit, i aquest és molt petitet. Per tant, aquest no ens dura 12 hores, ens dura 5, 3, 6, depèn com l'hem carregat al principi. Si l'hem carregat molt, ens durarà molt. Si l'hem carregat poc, ens durarà poc. Per tant, sí que és veritat que els tres àpats són molt importants, no? Matí, migdia i vespre, però que al final, el de mig matí, mitja tarda, que jo sóc molt pro a això, és a dir, jo sóc molt a favor, també es farà en funció de les hores que hi ha entre un àpat i un altre. És a dir, un s'aixeca a les 12 del migdia i dina a la una o un quart de dues, estarem d'acord que no cal menjar res a mig matí.
Clar.
Però hi ha gent que esmorza cap a les 6 o quarts de 7 i et pot dinar cap a les 2, quarts de 3, i per tant aquí sí que s'hauria de fer un petit àpat. Per tant, es tracta d'anar omplint aquest dipòsit a mesura que tu el vas buidant. Clar, si estàs assentada en un sofà 4 hores, no ho buidaràs igual que una persona que aquestes 4 hores ha estat caminant per Barcelona, ha anat amunt.
De festa major.
Clar, per tant, exacte. Exacte, perquè clar, evidentment caminar i ballar i moure't, això és el fabulós. Això seria l'ideal.
I aquest dipòsit, seguint amb la metàfora, cal omplir-lo ja quan el tinguem en reserva, és a dir, quan ja tinguem moltíssima gana, o quan pensem que al cap han passat 4 o 5 hores des de que no he menjat, potser ara és moment doncs, de posar benzina una altra vegada.
Molt bé, mira, aquesta pregunta és ideal perquè és veritat que a vegades sense dir, no? No, no, el cos és quan té gana. Vigilem quan diem això perquè nosaltres, fisiològicament, és a dir, el nostre organisme està preparat per emetre senyals quan ha de menjar i per emetre senyals quan ja està tip. És a dir, fisiològicament parlant és així. Però també hi ha una altra cosa que se'n diuen hàbits. És a dir, estarem d'acord amb tots, i ara potser el símil no és molt oportú, però que fumar no és bo, beure molt alcohol no és bo, i hi ha gent que en té necessitat. Per tant, la necessitat a vegades també ens la creem nosaltres. Llavors, què passa? Clar que a nosaltres el nostre cos ens pot avisar, però també ens pot no avisar. Hi ha gent que es tira 10 hores sense menjar, no? I et diu, no, és que jo no tinc gana, ja, però això no vol dir que sigui bo. Val? Pot ser que aquest dipòsit estigui buit i que estiguis tirant de l'altra energia. Per tant, vigilem una mica quan diem el cos té gana. A veure, sí que és veritat que l'hem d'escoltar com moltes coses, eh? Com moltes coses, però el que hem de fer és anar omplint i com que sabem aproximadament què pot durar aquest petit dipòsit, que està al voltant d'unes 4 hores, doncs es tracta d'anar fent aquestes ingestes. Evidentment, si te'n vas a fer esport, serà potser una mica més, i si no farrem tot el dia, doncs, bueno, pots estar 5 hores sense menjar, que no passarà res, tampoc.
Clar, estava pensant també, ara que deies, el meu cos té gana, no? També, que moltes vegades potser hi ha gent que no té com aquesta alerta, no? Aquesta alarma que s'encén, i també m'ha vingut al cap el tema d'hidratar-nos, no, Eulàlia? Que moltes vegades, quantes vegades a l'estiu, no? Hem escoltat això, que hi ha molta gent que digui que jo no tinc la sensació de tenir set, però realment necessitem hidratar-nos.
Totalment d'acord. Mira, al final també és més important l'aigua que els aliments, no? És a dir, jo sempre dic que un es mor abans de no beure que de no menjar. Per tant, això ja et diu una mica lo important que és l'aigua. El que passa que aquí, ara, darrerament, els estudis posen de manifest que això que hem dit fins ara, de que un no ha d'esperar a tenir set per beure, ara que no cal. Jo la resposta no la tinc. El que sí que tinc és informació suficient per dir que realment no hauríem d'esperar a tenir set, perquè nosaltres sabem que quan un té set és perquè internament hi ha una maquinària que ja ha detectat deshidratació i, per tant, està alarmant. Home, doncs val la pena, si ara que ens hem acostumat tots, no?, a anar amb aquests recipients amb aigua, doncs anava ben de tant en tant. Això seria l'ideal.
Uh-huh. Avui ho dèiem a la presentació, ja potser és moment d'entrar en matèria de dietes i dieta concretament vegana. Què caracteritza, Eulàlia, una dieta vegana? Perquè potser, a veure, també hi ha algú que encara la confon amb la dieta vegetariana, que a vegades, no?
Exacte.
Mira, se'n diu una pel nom de l'altra.
Suposo que definicions n'hem trobat moltes, però jo sempre dic que hi ha un gran paraigües que es diu vegetarià. És a dir, vegetarià vol dir que la meva dieta majoritàriament o totalment és a base de vegetals. Aquesta paraula jo crec que queda molt clar. El que passa que a vegades en aquestes dietes en les que realment hi ha molt vegetal, a vegades s'inclouen ous, que això és la que anomenem, no, la ovo-vegetariana. O a vegades, en vez d'ous, nosaltres utilitzem làctics, no, derivats làctics. Aquesta és la lácteo-vegetariana. En alguns casos és ous i llet, ovo-lácteo. Però hi ha alguns casos que no inclous absolutament res d'origen animal. Aquestes són les dietes veganes. Veganes és quan tu no inclous absolutament res d'aliment d'origen animal. Inclús hi ha unes altres, que són les flexitarianes, no? Que aquestes pots menjar de tant en tant, bueno, vols menjar de tant en tant una mica de carn, una mica de peix, però les veganes és les que realment exclous
res.
Res vol dir ni mel.
Ni mel, tampoc?
Ni mel.
Clar, perquè
res.
Prové de... Clar. Que ara ens ve el cas. Gràcies per aquesta, no?, per saber doncs, aquesta diferència realment, perquè és veritat que moltes vegades, ara ho pensem, però que el veganisme gairebé està de moda. No sé si, Eulàlia, tu estàs d'acord o no.
A veure, a vegades
són modes, també?
Clar, dir que està de moda, tampoc, perquè hi ha gent que per filosofia de vida, per respecte als animals, per tota una sèrie de consciències, doncs volen fer aquest tipus de dieta.
I ho han però estat sí que és... sempre, no? Eulàlia,
exacte,
també, clar.
Perquè això, si t'ho vas a mirar, a la Índia, quasi, no sé si és un 15% o més, no ho sé les dades, no? Però hi ha molta gent que és vegana i vegetariana i... Jo crec que aquí lo important de si és moda o no, d'entrada sí que hi ha una part que és moda. Estarem tots d'acord que les xarxes socials han fet la feina que han fet i quan una cosa hi ha algú que la fa i tu admires aquest algú, hi ha una tendència a seguir doncs, aquestes línies. Per tant, això potser en direm moda, perquè passa igual amb la roba. No? És a dir, tu veus una cosa que la porta algú i hi ha gent doncs, que s'hi apunta. Vale, doncs aquest concepte moda, deixem-lo aquí. Però hi ha gent que no, hi ha gent que és per una filosofia de vida o potser perquè realment, també és veritat que hi ha molts estudis, i no dic evidència, dic molts estudis que van posant sobre la taula, que és molt més saludable, que realment aporta més beneficis, i gent que ha decidit canviar doncs, per aquests rols. No? És a dir, sí que pot ser una part moda, i quan de moda em refereixo que segueixes unes tendències, però hi ha gent que no, que ho fa per filosofia de vida.
Uh-huh. I una dieta vegana pot cobrir les necessitats igual que una dieta omnívora?
Sí, sí, sí. A veure, totes les dietes vegetarianes, inclús les veganes, poden cobrir les necessitats. Però sí que és veritat que hi ha unes certes excepcions. És a dir, a nivell de macronutrients, perdó, no hi ha problema. És a dir, proteïnes, carbohidrats, lípids. A partir d'aquí, sí que és veritat que en vitamines i minerals hem de fer unes puntualitzacions. Per exemple, una vegana no pot aportar vitamina B12. No pot. És a dir, mira tu per on vulguis, però no té.
B12 és ferro.
B12 o ferro.
O ferro.
Una cosa és vitamina i l'altra és mineral. És a dir, com a vitamines, la que realment és carent, perquè no n'hi ha a cap aliment d'origen vegetal, és la B12. Vitamina que està implicada en moltes coses, entre elles una anèmia, evidentment. Val? Aquesta vitamina s'ha de suplementar sí o sí. Per tant, una persona que fa una dieta vegana l'ha de suplementar. Per què una persona que fa una dieta ovo-lácteo o lácteo o ovo? Pues perquè menja ous o làctics i la vitamina B12 ja està allà. Només a prescripció mèdica, que hi hagi alguna necessitat o que s'observi alguna alteració, doncs pots plantejar-te, però no caldria. Amb la vegana s'ha de donar.
Amb la vegana sí.
Sí.
I clar, llavors d'aquesta manera és com es compensaria aquests dèficits de la dieta vegana amb aquesta B12?
En forma de complement, no hi ha opció. No hi ha opció. Així com les altres dèficits que a vegades n'hem parlat, per exemple, el fet de no menjar peix, molta gent interpel·la de que, bueno, que no hi ha un consum d'omega-3. Aquí sí que podríem parlar, doncs, per exemple, de les anous, no? Que són els fruits secs rics en omega-3, podríem parlar de les llavors de lli, tot i que hauríem de puntualitzar coses. No és el mateix el tipus de greix que ve del peix que el que ve de les anous, però bueno, deixem un omega-3, ho cobriríem. L'altre seria el iode. Avui en dia tenim la sal iodada. És important que els vegans utilitzin sal iodada. D'aquesta manera, realment no han de fer cap dèficit. Després també es parla de del calci o del ferro. També hauríem d'entrar en molts detalls.
És un debat, eh?
És un debat, però si es fan bé les coses, poden cobrir tant el ferro com el calci. Cal fer-les bé, cal combinar unes coses, cal tenir una sèrie de precaucions. Per exemple, en el cas del ferro. El ferro és molt important. És a dir, el ferro, jo ja sé que quan a vegades em diuen «És que, Eulàlia, és que aquest plat d'espinacs o aquest plat de llenties porta més ferro que un bistec». Jo sempre els dic «És que tu no has de mirar el que porta l'aliment, tu has de mirar el que tu absorbeixes». I, per tant, el bistec en portarà molt poc, però no absorbiràs molt, i, en canvi, els espinacs en portaran molt, però no absorbiràs poc. Per tant, al final, no és el que tens en el plat, sinó que és el que tens dintre del teu cos.
Clar, per tant, ens hauríem de conèixer, diguéssim, no? La importància de com absorbim, no? Seria més clar. La clau, si no pas el que digerim.
Exacte. Per això, amb dietes veganes, quan et diuen són deficitàries, no ho són, però has de saber combinar els aliments perquè no hi hagi aquest dèficit. I un exemple clar, perquè n'hi haurien molts, és perquè es diu que el ferro, sobretot d'origen vegetal, s'ha de combinar sempre a vegades amb un suc de taronja. Sí. Per què? Perquè la vitamina C té una característica que és ajudar a absorbir aquest ferro. Per tant, quan et fas una amanida d'espinacs, doncs intenta posar trossets de mandarina o una miqueta de mango o unes maduixes, perquè al final pots no fer cap dèficit, però per arribar a això també has de saber combinar les coses. Per tant, excepte la B12, els restes de vitamines i minerals els podem anar cobrint, això sí, fent una dieta planificada, és a dir, ben feta.
A veure, aquest estiu, ara et posaré un cas pràctic i que em toca molt de prop, vaig fer durant una setmana una dieta vegana. Aleshores, menjava exclusivament doncs, això, verdures, arròs, i sentia la necessitat imperiosa, jo normalment menjo carn, de menjar carn com si fos algun tipus d'addicció estranya que no m'esperava en absolut. És a dir, hi ha algun... Els que estem acostumats a menjar carn de manera habitual i quan en prescindim, durant encara que sigui un temps ben breu, tenim aquesta necessitat perquè som addictes d'alguna manera? És a dir, el cap, quin joc
hi juga amb tot això? És un tema més emocional i no sé si tocaria a mi, no? Però...
Hauria de tocar als col·legues, no?
No, però sí, però no, jo penso que sí que et puc donar una resposta. I és que jo sempre a vegades amb els meus alumnes els faig una broma i és que dic, a veure, vosaltres, dintre del nostre torrent sanguini no hi ha una poma circulant allà, no hi ha un bistec. Allà el que hi ha són nutrients, hi ha vitamines, minerals, carbohidrats, proteïnes i lípids. I aquí s'acaba la història. Per tant, el teu cos no sap si allò li ve d'un bistec, o li ve d'una poma, o li ve d'un entrepà. És a dir, ell, si té les seves necessitats cobertes, doncs aquí s'acaba la història. Però clar, nosaltres som animals de costums i, per tant, no, jo no en diria addicció, perquè addicció també és un terme una mica negatiu, no? Sí. Una mica que sembla que hi hagi una repercussió després. Però sí, acostumes a fer unes coses, però és que això passa amb la vida diària. És a dir, jo a vegades penso, ostres, a les 12 per què em fa falta un talladet o un cafè? No ho sé, però és el costum que tens. Per tant, jo crec que és més que estàs acostumada a, i t'ho han, no prohibit, però t'ho han retirat, que no que tinguis. Bad habits lead to late nights and in a long conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do my bad habits lead to white eyes staring in space. Doncs avui estem amb l'Eulàlia Vidal, la doctora en nutrició humana, farmacèutica, entre altres temes, professora de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Clar, a Eulàlia, els vegans, ara ho dèiem, que no mengen ni carn ni ous, principals fonts de proteïna, que fa doncs, menció al títol de la nostra secció. Clar, així a priori això pot ser un problema per ells? És a dir, clar, els que segueixen aquesta dieta, què podrien menjar també per compensar si és que pateixen aquest dèficit de proteïna? A veure, les persones que segueixen una dieta vegana, la quantitat de proteïna la tenen coberta, però amb tota seguretat, perquè, a veure, nosaltres no menjaran ni peix, ni carn, ni ous, ni làctics, però tenim tota una varietat de llegums, tenim la fruita seca, tenim tot el que són les llavors, tenim pseudocereals com la quinoa, el blat de raïm. Per tant, en quantitat no hi ha discussió, és a dir, la cobreixen segur. Hi ha un petit matís que no és en quant a quantitat, sinó que és en qualitat, que són coses diferents. Val? En qualitat, també és veritat que hi ha aliments d'origen vegetal que les cobreixen i n'hi ha que no. Quan parlem de qualitat, estem parlant de que quan nosaltres mengem una proteïna, no només volem una quantitat, sinó que volem que sigui de bona qualitat. I això, probablement, ara entrarem en un tecnicisme, però és que tingui tota una sèrie d'elements, no? Els 8 aminoàcids essencials que sempre parlem. Bé, què passa quan una proteïna d'origen vegetal no té aquests 8 aminoàcids? Bueno, doncs que hem d'anar a buscar un altre aliment que els tingui. De manera que el gran exemple, sempre jo el poso, són les llenties amb arròs. És les llenties tenen dèficit d'algun aminoàcid que el té l'arròs.
I a part són bones.
I a part són molt bones.
Són molt bones. A mi sempre m'agrada moltíssim, no? I a part és això, que dius que combinen també.
Combinen molt bé, i només que hi posis unes quantes verduretes, aquí s'ha acabat.
Ja es nota que comencem a tenir gana, Eulàlia?
Per tant, no, les proteïnes, a veure, les poden cobrir amb quantitat, si saben fer les combinacions correctes, també amb qualitat, però mira, si em permets, sí que hi ha una cosa que m'agrada sempre explicar, i és que tots ens omplim la boca de que els fruits secs són molt rics en proteïna i que les llavors també ho són. Però aquest ric en proteïna és perquè sempre parlem de 100 grams. Però ningú es posa 100 grams de fruita seca en una amanida, és a dir, ningú es posa una bossa, ni ningú es posa 20 cullerades soperes de chia, ni 20 cullerades soperes de sèsam, te'n poses una o dues. Per tant, per 100 grams sí que és cert que en tenen moltes, però també hem de ser conscients del que ens posem. Per tant, quina és aquella proteïna que amb tota tranquil·litat té molta quantitat? Doncs tot el que són llegums, no? Inclús la soja, que és de molt bona qualitat. La soja no cal ni combinar-la amb res, no? Com també una mica els cigrons, perquè elles ja tenen els 8 aminoàcids. Això podem estar tranquil·líssims. Ara bé, quan hi ha gent que diu, no, jo faig una amanida i com que m'he posat un grapat de fruita seca...
Ja està.
No, això no és prou proteïna. És a dir, hem d'anar al voltant d'uns 15-20 grams de proteïna per dinar i per sopar i això no cobreix un grapat de nous. Aporta i complementa, però per mi hi ha els grans dos blocs, que són les llegums, realment, i tot el que són derivats, tòfol, tempe, tots aquests aliments, i després els altres que complementen molt bé, perquè no només proteïna, aporten fibra, aporten vitamines, aporten minerals, aporten antioxidants, per tant, però que no ens pensem que un plat de llegum ens aportarà el mateix que un grapadet de nous posats en una amanida. En proteïna, no.
Recentment també hem llegit que les persones que segueixen dietes veganes tenen més risc de tenir osteoporosi. Això què es deu?
No, a veure, jo crec que aquesta notícia, que això, bueno, sap greu, no? Però això a vegades els mitjans de comunicació sou una miqueta ràpids, no? És a dir, volem la notícia immediata.
Volem el titular,
el titular,
no?
Sense analitzar.
Que sigui atractiu, però...
I això ve d'un estudi, que no és, tampoc és recent, és un estudi britànic, em sembla que es diu EPIC, o no recordo el nom, però que quan es va arribar a la conclusió d'això, el titular va ser les persones que segueixen la dieta vegana tenen més risc d'osteoporosis. Si agafes aquest article i el llegeixes i mires bé amb lupa, resulta que, 1, la població que tenia més risc amb tenir osteoporosis era població sedentària. 2, era població major de 50 anys, majoritàriament dones, i eren quasi totes en menopausa. És a dir, que també cal mirar la lletra petita. Clar. Una dieta vegana, ben feta, i que si davant del dubte tu dius, ostres, no sé si aporto prou calci, doncs hi ha petits complements que no cal prendre 1.000 mil·lígrams, vull dir, complements que poden arribar, inclús les begudes vegetals avui en dia estan enriquides amb calci, vull dir que es poden cobrir, però si tens el dubte, pots prendre algun complement. Ara bé, aquest estudi no s'ha fet. És a dir, aquest estudi, el titular no era correcte, perquè, repeteixo, quan tu miraves a la lletra petita, és això, sobretot dones, majors de 50 anys, amb sedentarisme, menopausa, bueno, clar, tots els números per...
Mira, ara que estàs parlant, Eulàlia, sobretot per... clar, entenc que tota aquella gent que ara mateix doncs, estigui passant la menopausa, també és un moment per fer una dieta, no?, que sigui escaient en aquest procés i acompanyar, no?, aquest moment de la dona.
Mira, una persona que entra en l'etapa de la menopausa, si ha portat tota la vida una dieta omnívora, jo diria que segueixi portant la dieta omnívora. És a dir, una dieta saludable, amb peix, carn i ous, amb la freqüència de consum que ens recomanen les institucions, perquè amb carn ens estan dient entre 3 i 4 cops a la setmana. Fem 14 àpats, que són 7 dinars i 7 sopars. A veure, 3 o 4 cops tampoc és molt. Ja et diuen que 3 o 4 cops hi hagi proteïna vegetal. Ells ja t'ho diuen. Per tant, no cal fer canvis. No cal. Ara bé, si hi ha algú que, bueno, doncs s'ha llegit i vol canviar, que això és molt respectable, doncs evidentment que pot fer una dieta vegana, evidentment.
Ara, mira, ens queden pocs minuts, moment en què segurament hi haurà molts oients que estiguin ja a la cuina preparant el dinar, o bé doncs, es treuen el tàper per poder dinar directament i vulguin saber més. Et farem dos o tres preguntes d'aquests debats eterns, no?, al voltant del món vegà, Marta, que ens ha cridat l'atenció. La primera, no sé si, clar, tu òbviament ho has vist, no, Eulàlia? Perquè trobem etiquetes, a nosaltres ens ha passat de begudes, de refrescos, per exemple, que són vegans. A què refereixen, doncs? Un refresc pot ser vegà, clar.
Bé, quan posen vegà vol dir que cap dels ingredients és d'origen animal.
D'acord.
És a dir, tot allò és... Sí, el món de la comunicació també amb el packaging és bastant complicat, no? Perquè al final això és com quan veies un tetrabric, no?, amb beguda de soja, i et deien sense colesterol, i deies, bueno, clar, és que en els vegetals no hi ha colesterol, sentit comú. Però clar, la gent no ho sap. Llavors aprofiten segons quins claims, segons quines paraules, no?, segons quines frases, perquè això són un reclam. I com que ara doncs, hi ha una tendència, perquè mira, l'altre dia llegia, a veure, si no recordo malament, que del 2017 fins ara, per tant estem parlant això, no?, d'uns 4-5 anys, ha pujat un 60%.
60%?
No vol dir que hi hagi un 60% de població, vol dir que ha pujat un 60%, vol dir que allà on era 9, ara és quasi 12. És a dir, que realment hi ha hagut una tendència a l'alça, no? I s'ha vist molt clar durant aquesta pandèmia. Per tant, tenim molta gent. I clar, com que això, doncs la indústria ho sap, aprofita doncs utilitzar paraules que són un reclam per posar-les. Per tant, el que està dient aquest producte és que no té res d'origen animal i, per tant, un vegà el pot prendre. Ara, això, a veure, ho poso entre cometes, perquè ens trobem també aliments que són vegans, com seria el tofu, que és molt poc processat, o seria una llegum, no?, que no ho és gens. I també ens trobem aliments que, clar, com que són vegans, sembla que tot val. I, i vas a mirar ingredients i et poses les mans al cap.
Una dieta també apta per totes les edats?
Sí, sí. Mireu, aquí hi ha hagut bastanta discrepància en els darrers anys, però jo crec que últimament ja ho tenim tots molt clar, i quan dic tots em refereixo, per exemple, a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, em refereixo a l'Associació Espanyola de Pediatria, em refereixo a la Societat Europea de Pediatria. Tots han conclòs que una dieta vegana la pot portar un infant, la pot portar un adult, la pot portar una dona embarassada i la pot portar una dona en període de lactància. L'únic és que s'ha de fer ben feta. És a dir, el risc que té una dieta d'aquest tipus és el calci i el ferro. Per tant, si ets capaç de portar-ho, no ha de tenir cap problema. Val? Tot el que és B12, que s'ha de complementar sí o sí, aquí no hi ha discrepància. I, per tant, si es fa ben feta, es pot portar, i tant que sí. El que passa que hi ha gent que, quan a vegades jo m'han explicat una mica el tipus de dieta que fan, jo crec que d'aquest percentatge de vegans que tenim hi ha bastanta gent que no fa les dietes
que no les segueixen bé. Clar,
no,
jo crec
que no
aquí,
es fan ben fetes.
No? Eulàlia, Marta, una mica és això, no? És el fet de poder seguir-ho bé, no?, i que estigui controlat.
És a dir, que portis tots els nutrients que et fan falta. I si en algun cas tens algun dubte, a veure, prendre el que et deia abans, no? Prendre, així com el ferro sí que s'ha de tenir una mica de precaució, i si no és prescripció a metge, res, el calci, doncs algun complement de calci així en poqueta quantitat per acabar de complementar, no estaria malament.
Guanyem salut amb una dieta vegana?
Clar, segons amb què la comparis, perquè jo, bueno, sabent que també venia aquí, doncs una cosa que vaig fer va ser contrastar una mica la informació, no? I si tu la compares amb dietes que no són saludables, evidentment que sí. Però hi ha un article comparant dieta vegana amb dieta omnívora, però saludable, que vol dir poc peix, carn vermella de 3 a 4... Ai, perdó, carn de 3 a 4 cops, i entre un màxim 2 vermell. No, aquí no hi ha diferència.
Home, Marta, tenint a l'Eulàlia aquí a l'estudi, a la ciutat i als pobles, als restaurants, pobles també, aquests restaurants vegans han crescut com a bolets, que tu clar, deies, aquest 60%, clar, obvi, doncs, oferta-demanda. Què ens podries fer? Alguna recomanació d'algun lloc així, per exemple, que diguis, ostres, aquest restaurant de dieta vegana, que en coneixes algun?
A veure, en conec alguns. El que passa que, per respecte a tots els restaurants que fan les coses ben fetes, evidentment no diré el nom de cap restaurant, perquè, a veure, aquí el que és important és que quan vas a un restaurant que té opcions veganes, tu estiguis prou informat per veure realment les combinacions que pots fer. Inclús hi ha restaurants que no són vegans i que jo ja m'he donat compte que sempre hi ha un plat que està totalment accent d'aliment d'origen animal i simplement el pots combinar, doncs, això amb una amanida de primer o... Per tant, aquí el que és important és anar a buscar restaurants,
no
evidentment...
No tant al lloc, sinó...
Sí, que facin les coses ben fetes. Jo no vull dir noms, perquè segur que n'hi ha molts que ho fan ben fet, i tampoc ara voldria aquí jo...
No, i fins i tot molts menús del migdia ja inclouen un primer i un segon
vegà. Per exemple,
vegà,
exacte. L'únic que passa que tu a casa a l'hora de sopar has d'anar complementant, no? Perquè només un últim... Aquesta combinació que jo sempre de cereals amb llegums estava dient, antigament es deia que s'havia de fer el mateix àpat, i avui en dia se sap que pot ser migdia i vespre. Per tant, intentar veure què fas al migdia per fer el vespre.
Doncs moltíssimes gràcies, ha estat molt interessant. Hem pres nota de tots els bons consells que ens ha donat l'Eulàlia Vidal, doctora en nutrició humana, professora i membre també del grup de recerca en salut, activitat física i esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull i farmacèutica. Eulàlia, un plaer i benvinguda.
Gràcies a vosaltres, igualment un plaer.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.